Consellera Vergés, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com està?
Bé, bé, bé.
Està controlat ara mateix el coronavirus a Catalunya?
Doncs la veritat és que tenim una situació molt diferent a la de setmanes enrere. Anem seguint l'epidèmia, anem tenint nous casos, els podem detectar bé. Hem fet la xarxa, que la xarxa de primària estigui molt implicada no només en la detecció de les persones amb símptomes, sinó també podem fer la prova PCR. I, per tant, veient que tots aquests circuits funcionen, podem dir que doncs, això que deies, que anem avançant perquè no tenim sustos importants, però hem d'anar vetllant-ho sempre. I l'exemple és Lleida, no? Però bé, es mira, es controla i podem anar avançant.
Està controlat, però tenim algun ensurt, no? Aquest de Lleida, aquest de Reus, aquest possible contagi a Seròs. És a dir, el virus entenc que continua circulant. On circula el virus aquests dies?
El virus continua circulant i tindrem ensurts, entre cometes, els tindrem, jo crec que per molt temps. I, per tant, dotar-nos d'un sistema que pugui fer la detecció de casos i el seguiment de contactes i que ho pugui fer doncs, proper al territori, crec que és el més important. Això és el que estem intentant. I bé, de moment, doncs, sembla que tot funciona i, per tant, aquests sustos, aquests ensurts, simplement és poder-los detectar. El virus circula tot arreu, però està clar que circula d'una manera molt diferent a com van ser aquelles setmanes de finals de març i abril. És a dir, el virus que circula, els casos que detectem, no ens estan omplint els hospitals ni les UCIs. I això és una molt bona notícia.
Mm-hmm. El perill, evidentment, com ens diuen tots els experts, són els rebrots. Quan es passa d'un focus o d'un ensurt, per posar-ho també en aquest vocabulari, a un rebrot?
Bé, doncs, es passa doncs, veient que la velocitat en què es dupliquen els casos doncs, és alta. I això de moment no ens està passant, és a dir, ens estan sortint petits brots a diferents llocs, són brots, i quan puguem parlar de segona onada ja serà doncs, algo diferent, algo segurament acabarà sent més generalitzat, però ho haurem d'anar vetllant, com ens va passar a Igualada, el primer lloc on vam detectar doncs, aquesta velocitat va ser a la Conca d'Òdena, que vam haver d'actuar amb urgència i després va acabar sent doncs, a tot el país de forma generalitzada. Esperem, és a dir, nosaltres hem d'estar preparats per tot, tots els escenaris. Els més optimistes, però també els més pessimistes. Desitgem que siguin els més optimistes i que una segona onada pugui ser molt baixeta. Però com que això no ho sabem, hem d'estar preparats per tot. I hem d'estar preparats per segones onades intentant doncs, que la nostra resposta no hagi de ser doncs, tornar a demanar a la gent que es quedi a casa i parar el país i comprometre el sistema sanitari. En aquestes estem treballant, en poder donar una resposta que no sigui aquesta.
A partir d'aquest dilluns, algunes parts de Catalunya entran en aquesta fase 3. Per tant, entenc que ja es podran moure en diferents regions sanitàries, eh?
De fet, això és el que hem volgut nosaltres. Nosaltres enteníem que, per exemple, entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, allà, ara fase 3, doncs podíem demanar aquesta mobilitat i així ho hem fet. Vam parlar també amb els municipis, faig reunions sovint amb alcaldes, alcaldesses, consells comarcals, diputacions, i els hi vaig traslladar, em sembla que hauríem d'obrir la mobilitat en aquestes zones, malgrat encara no estigui permès fins a final de fase 3, però ho podem sol·licitar perquè a partir de fase 3 podem dir nosaltres el que considerem i, per tant, ens van dir sí, nosaltres ho veiem igual, endavant. Per tant, a partir de dilluns es podran moure entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, que té tot el sentit.
I entenc que això passarà amb tot Catalunya quan també arribem a fase 3, a Barcelona, àrea metropolitana, la zona més poblada, eh?
Sí, haurem d'intentar treballar bé més enllà de les fases, que ha acabat sent també una mica d'embolic, intentar bé quina ha de ser i en quins marges ens hem de moure en aquesta nova normalitat o realitat. És a dir, arriba un punt que és igual la fase que hi ha. Les mesures són comunes, les mesures de distància, les mesures higièniques que s'han de reforçar a tots nivells, això ha de ser algo que vingui a quedar-se. Les mesures de doncs, no poder fer coses amb molta aglomeració per impossibilitat de seguir l'epidèmia, impossibilitat de seguir els contactes si hi hagués un positiu. perquè si no podem seguir l'epidèmia, acabarem amb solucions d'un confinament més generalitzat, i això és el que no vol ningú.
Tampoc l'economia, evidentment.
Tampoc l'economia.
Consellera...
I, per tant, la manera és no prendre els riscos innecessaris, però haurem de dir molt clarament quines coses concretes no es poden fer, quines mesures s'han de... s'han d'aplicar sempre, i han vingut a quedar-se, la mascareta, la distància amb qui no coneixem i les mesures higièniques, i amb aquesta base que tothom pugui viure.
Però,
al final és això.
Per posar calendari de mobilitat a Catalunya sense restriccions, si tot va bé, amb la fase 3 a tot Catalunya hi serem el 21 de juny. Per tant, a partir del 21 de juny ens podrem moure per Catalunya lliurement.
I el 21 de juny acaba l'estat d'alarma. I, per tant, nosaltres el que fem és absolutament recuperar-ho tot, que ja ho recuperem a fase 3, ja recuperem també la potestat per ordenar els territoris en aquesta fase. I per tant, acabat l'estat d'alarma, la situació és una altra diferent. I per això insisteixo molt. La gent haurà de tenir clar, no com ara, que no sap ni a quina fase està, no sap què pot fer, què no pot fer, haurà de tenir clar les quatre coses bàsiques. Que haurem d'evitar encara les coses amb molt aforament, és a dir, amb molta gent junta que no puguis controlar, i seguint les mesures.
Mm-hmm. Alguna d'aquestes fases, si pot passar abans del 21 de juny, es pot accelerar el procés?
Sí, es podria accelerar el procés de la nova normalitat. De fet,
en quines regions?
Per començar, les que inicien dilluns la fase 3, es podria decidir passar abans. Tot i així, el que m'he donat també en aquesta gestió és que també uns missatges clars és, escolta, a partir d'ara tothom pot acabar fent-ho tot tenint en compte aquestes mesures, tenint en compte que la gent gran són vulnerables, que els hem de continuar protegint, tenint en compte que ho podrem fer tot i no cal fer-ho tot de cop, per tant, vigilem el nombre de contactes on ens estem exposant tots. És a dir, sempre hem de pensar, si jo sóc positiva avui, i jo faig moltes reunions per Teams, i veig que tothom per la pantalla, Teams, Zoom i totes les aplicacions, veig que tothom a la pantalla, dic, sempre hem de pensar que si jo sóc positiva avui i nosaltres estiguéssim fent aquesta reunió física, més la de després, més l'altra, a quanta gent està implicant el meu positiu? A quanta gent jo li hauré de dir... sent contacte t'has de quedar 14 dies a casa.
Crec que aquesta tant, lliçó, sí, crec que aquesta lliçó és important i l'hem après al llarg d'aquests 2-3 mesos. Vull dir que al final,
per això, actuem la gent... pensant en això i jo crec que ens en sortirem bé.
Pregunta concreta, Barcelona i Lleida poden arribar a la fase 3 abans del 21 de juny?
Seria possible si veiem que és una proposta lògica a com va l'epidèmia, lògica haver pogut passar prou temps a la fase 2, ho haurem de valorar.
D'acord. Vostè em diu, el 21 de juny s'acaba l'estat d'alarma, però paral·lelament a tot això, clar, aquesta setmana veiem que el govern espanyol aquest dimarts aprovarà un decret amb les mesures d'aquesta nova normalitat. Si en fase 3 tornen les competències a les autonomies, com Esquerra va pactar la setmana passada amb el PSOE, per què aquesta nova normalitat la regula el govern espanyol?
Doncs aquesta també és una pregunta que em faig jo. I per què vol entrar tant en el detall i per què en els articles diu que qui tingui les competències haurà de regular aquelles normes que qui té les competències fa, per tant és una repetició. Jo crec que són ganes d'intervenir, no? Ganes de posar-hi el coll i amb aquest concepte de no acceptar que les competències són d'altres i que, per tant, nosaltres al final tenim la responsabilitat. Hem hagut de fer tota la feina i ens hem de demanar que ens deixin fer-la i cap problema en compartir informació.
Però és que, a més,
la intervenció, és a dir, la voluntat d'intervenció la veig moltíssim en aquest Reial Decret.
És que, a més, veig que... el que està preveient el govern espanyol és que en cas de rebrot el Ministeri de Sanitat es reserva la possibilitat de recuperar el control. Això ho van pactar abans o és una imposició d'ara que s'han trobat?
Això ens ho han trobat. Jo el que diria al govern espanyol és que s'ocupi de les seves competències. És a dir, hi ha aspectes en els que nosaltres no podrem incidir, no? Aspectes de mobilitat internacional, aspectes de mobilitat, no? Dins de diferents territoris de l'estat espanyol, que són coses que a l'inici de l'epidèmia nosaltres ja vam demanar. Nosaltres, quan vam veure el de la Conca d'Òdena, vam demanar confinament total a Catalunya. Ens semblava que era la millor manera de parar aquesta velocitat i aquesta pujada. Vam demanar que s'aturés també el tràfic d'aves amunt i avall, perquè Madrid estava uns dies abans que nosaltres i que això ho fessin a nivell en general, perquè de la millor manera no van voler. Per tant, en això que tenen competències, que les assumeixin i assumeixin la seva responsabilitat. En aquelles competències que són nostres, doncs no cal que ens ho diguin, perquè som els primers a voler-ho fer bé, a tenir els plans de contingència de tot arreu, a tenir una bona planificació de si hi ha aquesta segona onada, i en això estem treballant intensament.
Vostè què pensa quan sent Miquel Iceta dient que el Ministeri de Sanitat necessita musculatura?
Doncs penso que hi ha aquestes ganes de recentralització que no han entès i que precisament Miquel Iceta, no, que alguna vegada parlava de federalisme i aquestes coses, no ho entenen.
Però Esquerra, en canvi, pacta amb el PSOE allargar l'estat d'alarma.
Nosaltres pactem poder retornar les competències, i per això el 21 de juny s'acaba l'estat d'alarma i tornem a tenir nosaltres totes les competències, perquè al final és que fem la feina i n'hem hagut de fer doble. Sí, jo tenia els meus equips de gent que han treballat durant setmanes sense descansar, a més fent informes pel Ministeri, doncs la veritat és una feina extra que em sembla incomprensible en uns moments com l'actual. Tothom vol fer-ho bé, tothom vol tenir tot controlat i controlar els brots, però la feina la tenim in situ en els llocs. No la tenim per anar reportant doncs informes al Ministeri. Jo això ho he dit, i malgrat tota la col·laboració, tota la cooperació, és que no he dit mai el contrari, perquè és una epidèmia mundial, és a dir, no estem sols al món, això és evident. Però la col·laboració, la cooperació en aquelles coses doncs que ens incumbeixen els dos, aquella mobilitat entre diferents territoris, aquella part internacional que nosaltres de moment encara no podem controlar, no a fer doble feina, a que vinguin a dir-nos com hem de fer la nostra i tot això. Per tant, em sembla que Miquel Iceta no entén que és assumir les competències.
Una qüestió sobre l'estat d'alarma, perquè s'acaba el 21 de juny, però si tot va bé, potser en algunes zones es va obrir la porta també de que hi hagués estat d'alarma. En algunes regions sí, en d'altres no. Això pot passar també en el cas de Catalunya, que algunes zones encara doncs es trobin sota l'estat d'alarma i d'altres no tant?
Nosaltres no creiem que pugui passar això, perquè per l'evolució que anem tenint i escolta, l'estat d'alarma s'acaba el 21, i nosaltres ho volem recuperar tot, absolutament tot. Per tant, no creiem que pugui passar això, i veurem si hem d'avançar a algun territori, a alguna fase, o que sigui. Les propostes sempre les hem fet nosaltres. I com que les hem fet amb total coherència i rigor, no hem tingut problema perquè tiressin endavant, i em sembla que és la millor prova que tenim per dir que estem fent les coses bé a tot arreu, a tots els territoris. Totes les regions sanitàries estan arremangades amb un munt de treball, d'esforç, i crec que això s'ha de valorar molt.
Una pregunta molt concreta, perquè avui el diari El País publica, insisteix molt en això que està preparant el govern espanyol, que la mascareta serà obligatòria amb multes de 100 euros per qui s'ho salti. Veurem els Mossos també multant si no portem mascareta pel carrer?
Bé, de fet, nosaltres vam dir que les mascaretes fossin obligatòries, sobretot en espais tancats, quan anem a la botiga, quan anem a fer qualsevol tipus de recados, en els espais oberts també. És imprescindible, si no pots mantenir distància, si la pots dur, és a dir, òbviament, si estàs corrent també, és molt dificultós i no... És impossible, i en aquest sentit comú, de dir, quan has de protegir els altres respecte el contacte que puguis tenir. Aquesta és una norma bàsica de controlar l'epidèmia. Ara volen fer aquest reial decret i volen incloure això. Bé, no, és això el que hem dit nosaltres sempre. Si no ho fessin ells, nosaltres en l'àmbit del Procicat estaríem fent aquestes normes bàsiques: mascareta, distància, mesures higièniques, i amb aquestes amb aquestes quatre coses. És a dir, no es tracta de posar normes i normes i normes i de dir a la gent no pots fer això, no pots fer allò, no pots fer l'altre. És a dir, no es tracta de voler, jo ho he dit moltes vegades, no volem controlar la societat, el que volem controlar és l'epidèmia. Per això és important que arribin bé els missatges clars. La gent vol complir, la gent ho vol fer bé majoritàriament, sempre trobes excepcions, però majoritàriament ho vol fer bé, li has de donar missatges clars.
Dos missatges o dues preguntes més molt clares i tant contravista. Hi ha acord sobre la paga extra dels sanitaris, ja?
Doncs això és el que volem explicar aquesta propera setmana, perquè crec que és important. La societat ha valorat l'esforç dels sanitaris i crec que l'esforç, la compensació de tot el que els ha passat al personal sanitari, la societat té ganes de que es vegi reflectit en un acord per poder-ho, perquè ho puguin tenir.
Això vol dir que sí?
Pensem que el personal sanitari no només ha estat cuidant-nos, jo ho deia, hem de protegir a qui ens ha de cuidar, sinó que els he canviat la feina de dalt a baix, que ha sigut una feina duríssima, que continuarà sent complicat en el sector sanitari. Quan parlem de la nova normalitat, molta gent ha estat patint molt, i però es anirà recuperant doncs, l'activitat a molts llocs. En el sector sanitari, la normalitat costarà moltíssim, perquè hi ha molta activitat.
Però no m'ha respost, consellera.
Això vol dir que sí, això vol dir que sí, que aquesta propera setmana presentem, perquè crec que aquest esforç dels professionals ha sigut cabdal.
Em pot dir la xifra?
Doncs no, perquè la direm la setmana que ve, no pateixi, però realment penso que era absolutament necessari poder-ho fer, i és un missatge clau de valor, de l'esforç, i crec que tota la societat ho vol fer.
En qualsevol cas, hi ha acord per aquesta paga extra als sanitaris després de la crisi que hem tingut. És evident que s'estava treballant, hi havia hagut negociacions, els sanitaris fins ara deien que no, sembla que la consellera avança que hi haurà aquest acord. Tanco. Es parla d'eleccions només quan s'hagi superat aquesta emergència sanitària. Vostè és probablement la persona del govern amb més informació per saber quan s'haurà superat aquesta emergència. Eleccions a la tardor, les veu?
Doncs jo crec que hi ha diferents territoris que han plantejat eleccions en diferents moments. Jo crec que no hem de lligar molt una cosa amb l'altra, és a dir, nosaltres estem absolutament abocats en aquesta situació i ho continuarem estant tant si hi ha eleccions com si no. Les eleccions depenen de moltíssimes coses, del context polític, de com podem donar una millor resposta a les necessitats de la gent, i les necessitats de la gent són el Covid, però també les conseqüències del Covid, la recuperació econòmica i tot això. Per tant, això ho hem de valorar qui li pertoca, i la decisió final també és de qui li pertoca.
Que en aquest cas és del president de la Generalitat, que és qui pot convocar, que és Quim Torra. Consellera de Salut, Alba Vergés, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí al suplement. Que tingui bon dia.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.